Notícies Vespre. Karen Madrid.
El govern espanyol invertirà 6 milions d'euros per actuar a la carretera entre Sabadell i Castellà i així reduir-ne el volum de trànsit diari. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Entre les mesures previstes, finançades a través dels fons Next Generation, hi ha la implantació d'un bus ràpid. L'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, destaca l'impacte que això pot tenir per al municipi.
El BRCAT, el bus trànsit ràpid, és una millora especialment en el transport públic. Això significarà una millor connexió entre Castellà i Sabadell a través d'aquest nou sistema de mitjà de transport que ja estava previst dins del Pla Específic de Mobilitat dels Vallesos, que era una de les prioritats que s'havia acotat juntament amb la Generalitat de Catalunya per tal de poder dur a terme aquesta millora en la mobilitat, en el transport públic entre aquests dos municipis.
També es preveu la construcció d'un carril bici. Amb tot, es pretén reduir el volum de vehicles que passen cada dia per la B-124, que són ara mateix prop de 28.000.
La reducció dels problemes per empadronar-se i la lluita contra la corrupció són dues de les qüestions que els síndics catalans han abordat en la seva trobada a Sabadell.
Els síndics defensen que tots els ciutadans tenen dret a empadronar-se al municipi on viuen, tinguin o no els papers de domicili fix. És la problemàtica de molts municipis, però a Sabadell no és habitual. Tot plegat, s'ha parlat de les 14 jornades de formació del Fòrum de Síndics i Síndiques Locals de Catalunya.
I en esports, l'Estralpul Natació Sabadell es juga d'aquí a mitja hora al pas i les semifinals de l'Eurocup masculina de waterpolo.
I ho fa visitant la piscina del Rari Nantes Savona, italià, a Ligúria, tot plegat després que l'empat a 13 contra aquest mateix equip a Can Llong. Amb tot, des del Club Natació veuen l'enfrontament com una final.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Temperatures que segueixen baixant a Sabadell. Avui tenim 12 graus, 3 graus menys que dilluns. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Estel Figueres. Bona tarda.
Hola, la jornada de dimecres ve marcada per aquesta nuvolositat abundant, que és més compacta a punts del litoral i prelitoral, sobretot de les comarques de Girona, i més trencada a punts de ponent. S'esperen precipitacions que seran continuades també durant la matinada, que es concentraran sobretot al quadrant nord-est. En aquest sector, sobretot a l'extrem nord-est del territori, es poden arribar a acumular entre la jornada de dimecres i dijous més de 100 mil·límetres a l'extrem nord de l'Alt Empordà i també a l'extrem nord del Ripollès. Tot això vindrà acompanyat d'aquest centre de les expressions que tenim sobre la Mediterrània, que es va acostant i que s'acostarà durant la jornada de dimecres, de dijous, i a partir de divendres sembla que ja tingui tendència a marxar. Amb tot, durant el dijous encara tindrem una nuvolositat abundant sobretot el sector més costaní, i el divendres encara l'ambient serà força rúfol, tot això amb una temperatura que es mantindrà més baixa del que és habitual per l'època de l'any. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Cada dia circulen una mitjana de 28.000 vehicles per la B-124 a la carretera que uneix Sabadell amb Castellà. Un gran volum de trànsit que en les hores punta s'acaba traduint en cues quilomètriques. Per revertir aquesta situació, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha dissenyat un projecte que passa per crear un bus ràpid i un carril bici. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El govern espanyol ha pressupostat l'actuació amb un cost previst de 6 milions d'euros que es finançaran a través dels fons Next Generation. Per això, Ignasi Jiménez, alcalde de Castellà, una de les poblacions que se'n beneficiaran al futur, en fa una lectura molt positiva.
Especialment doncs, perquè tenim clar quin és l'horitzó temporal, perquè tenim clar que hi ha un finançament directe, en aquest cas a través dels fons europeus, i per tant, diguem-ne, és un projecte que la conselleria ja feia temps que havia expressat la seva prioritat i nosaltres, evidentment, des de Castellà li donem plenament suport.
Jiménez considera que aquesta intervenció a la B-124, de la qual ara se n'haurà de redactar el projecte, suposarà un impuls molt important per al transport públic com a eina per avançar cap a una mobilitat més sostenible.
Pot ser un abans i un després també en la millora de la mobilitat entre Castellà i Sabadell. Evidentment, això no resol tots els problemes de mobilitat, però sí que pot suposar un impuls important, sobretot en el que fa referència en el transport públic. En aquests moments, malauradament, la carretera B-124 és una carretera doncs, que en determinades hores del dia tendeix al col·lapse, i i per tant hem de ser capaços de poder millorar el transport públic.
El també president del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha recordat que la creació de la línia bus Ràpid Trànsit i un carril bici a la carretera entre Sabadell i Castellà ja estava recollida en el Pla de Mobilitat del Vallès.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sabadell ha acollit avui les 14es jornades de formació del Fòrum de Síndics i Síndiques Locals de Catalunya, un espai perquè els defensors de la ciutadania es formin, debatin, comparteixin i innovin sobre diferents qüestions que afecten la seva feina. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Un dels punts principals de la jornada ha estat la presentació del segon monogràfic sobre el dret a l'empadronament. I és que tothom ha de ser empadronat al seu municipi encara que no tingui documentació o domicili fix. Tot i que no és un problema habitual a Sabadell, sí que hi ha conflictes en altres sindicatures locals. On sí que hem de millorar a la nostra ciutat és en la lluita contra la corrupció, un altre dels punts d'aquest fòrum. La síndica municipal Eva Bellan n'ha parlat a Ràdio Sabadell.
Qualsevol ciutadà o ciutadana de Sabadell hauria de poder denunciar quan detecta pràctiques corruptes. Hi hauria d'haver una bústia ètica municipal, però d'accés de tota la ciutadania. La síndica hauria d'estar en la comissió d'ètica, com passa en els municipis i com la Generalitat ha recomanat insistentment. I a partir d'aquí, després de la xerrada d'avui, a veure què més surt. Però jo crec que és un rol que hem de tenir perquè és que forma part de les nostres atribucions com a institucions municipals.
Finalment, les diferents comissions de treball del Fòrum SD han exposat la feina feta per iniciativa dels mateixos síndics.
I m'agradaria dir que parlarem també de tràfic d'éssers humans, de tot el tema de digitalització de l'administració i les conseqüències que està tenint, no?, la garantia o vulneració de drets. També parlarem d'una comissió que hem creat sobre els serveis socials i com estan funcionant i com no estan funcionant. I finalment també una comissió de treball que tenim perquè estem elaborant una llei catalana de les sindicatures locals que ens faci de paraigües a totes i puguem anar bastant més de la mà i no cada ajuntament no faci o desfaci segons els seus interessos. No?
Els representants de les sindicatures locals també han gaudit d'un dinar de germanor i d'una visita guiada a l'edifici modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, on s'ha dut a terme aquesta jornada.
Convertir Sabadell en una ciutat que s'enriqueix culturalment gràcies a la diversitat d'orígens i creences dels seus veïns. Aquest és el principal repte del Pla d'Interculturalitat, aprovat per unanimitat en l'últim ple municipal. El document presentat aquest migdia engloba les grans línies d'actuació a desenvolupar des d'ara i fins al 2025, un contingut que s'ha ideat de forma conjunta amb les entitats de la ciutat.
La tinenta d'alcaldessa de Participació i regidora de Drets Civils, Marta Morell, assegura que el nou pla és necessari tenint en compte la transformació que està vivint la societat.
A vegades són societats més diverses on cada vegada tenim persones que parlen també llengües diferents, persones que són de religions diferents, persones que simplement pensen diferent com nosaltres i cadascú doncs entén la seva manera i jo crec que tot això el que fa és enriquir. El pensar diferent no ens ha de confrontar. El tenir idees diferents no pot ser mai que siguin murs perquè no hi hagi convivència en una ciutat. Simplement al contrari. Jo crec que la diversitat el que fa és enriquir una societat. El que fa és que hem de ser capaços de, malgrat els conflictes, doncs erradicar-los però en base al diàleg.
Entre les qüestions que preveu el pla d'interculturalitat hi ha uns indicadors avaluables de forma anual sobre la inclusió de la diversitat en la programació d'actes de la ciutat. En paral·lel, el document preveu una relació constant entre l'administració i les entitats per programar accions. Ho ha destacat la diputada de la Diputació de Barcelona d'Igualtat i Sostenibilitat Social, Lluïsa Moret.
Seran instruments de contacte permanent amb el teixit associatiu i amb aquelles persones que hi vulguin participar, tant espais estables de coordinació amb la ciutadania a nivell local, per poder anar consensuant en cada moment quin tipus d'actuacions cal fer en funció de la realitat de cada moment. No? Sabem que hi ha moments que potser cal més apostar, com dèiem abans, per la sensibilització, per la conscienciació i la desarticulació de segons quines coses i altres vegades unes altres.
Segons una enquesta feta per la xarxa de ciutats interculturals, un 41% dels ciutadans de Sabadell consideren que és bona, xifra que s'eleva fins al 61% si mirem només dels barris.
La La nova campanya del gran recapte d'aliments arrenca presencialment aquest divendres i a Sabadell fa falta l'ajuda de 200 voluntaris per tirar-la endavant. Uns participants que per segon any consecutiu no hauran d'estar als supermercats recollint aliments.
A causa de la pandèmia, el recapte es farà a través de donacions econòmiques en línia o a caixa. Per tant, la tasca dels voluntaris és informar els compradors que poden fer una aportació econòmica que queda reflectida al tiquet de compra. El delegat del Banc dels Aliments de Sabadell, Ferran Escala, ha explicat en una entrevista al Matí com ho han de fer els voluntaris per apuntar-se.
Pues molt senzill, es tenen que apuntar a la pàgina web de Gran Recapte, anar a l'apartat que posa voluntari, després de voluntari hi ha un apartat que s'obre, es desplega a una pàgina on es pot veure la ciutat, tens que escollir Sabadell,
sí.
Posteriorment tens que escollir la botiga que vols anar,
sí.
Després es desplega i surt la possibilitat de l'horari de 9 a 1, o de 1 a 5, o de 5 a 9, i després es tenen que omplir els teus datos personals.
La 13a edició del Gran Recapte d'Aliments incorpora com a novetat el petit comerç local i durarà fins al 27 de novembre. La versió en línia comença demà i estarà operativa fins al dissabte 11 de desembre.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Acabar d'una vegada per totes amb les retallades en educació que tenen l'origen en fa més d'una dècada. Aquest és l'objectiu de la Plataforma Unitària Sindical que avui ha entregat les reivindicacions per revertir-les completament al registre de la Seu Territorial d'Educació.
Miquel González, secretari general de la CGT Ensenyament a Barcelona, les ha enumerat a Ràdio Sabadell.
Perquè es puguin revertir totes les retallades que s'han produït durant aquest temps, que ja us dic que són moltes, des de les substitucions que estan fent d'un test que haurien de ser de mig, la reducció de ràtio, l'increment de plantilla, tot el suport a la docència necessari amb la plantilla de tècnica d'educació especial, etc. i altres mesures també complementàries. I llavors és necessari d'alguna forma ja començar a implementar tot aquest increment per la millora, perquè la crisi ja fa molts anys que va acabar i, òbviament, l'educació pública ha de començar a recuperar d'una vegada pues, tot el que necessita pel bon funcionament.
Els sindicats demanen que s'arribi al 6% del pressupost per educació, ja pactat anteriorment. Per això reclamen consciència política.
Falta una mica de consciència política de que tingui el caràcter necessari l'educació i que això es tradueixi després en el tant per cent, el 6% que deia la LEC ja, que realment no s'ha aplicat mai, que hauria d'haver per educació pública. Per tant, d'una banda és aquesta consciència de que s'hauria d'afavorir al sector públic, que és el que com a Departament d'Educació hauríem de prioritzar, i d'altre, pues una mica la concepció de que l'educació no és un negoci, no és una cosa mercantil i que, per tant, s'haurien d'abocar tots els esforços econòmics, de recursos humans, de personal, de plantilles, per mantenir la qualitat que ja té l'educació pública.
Creuen que ara, amb la tramitació de la llei pressupostària, és un bon moment per recordar-ho. A més, ressalten que les ràtios són diferents a la pública i a la concertada, on l'erari públic paga les despeses de professorat i, a més, opten a subvencions. També demanen la retirada del decret de plantilles. L'entrega s'ha fet de manera simultània a les 10 seus territorials que Educació té a Catalunya.
L'Escola Illa ha guanyat per segon any consecutiu el Premi d'Il·lustració que concedeix l'Escola d'Art d'Olot dedicada a Eva Tolrà. Es tracta del guardó més important del país, juntament amb els Premis Junceda, concedits per l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya.
El primer premi, dotat amb 1.000 euros, ha estat per als 7 pecats capitals sobre rodes d'Ainhoa Sol, que ha il·lustrat 7 taules de skate amb temàtica dels 7 pecats capitals relacionats amb diferents gammes cromàtiques. A més, tal com ha explicat el programa al matí, tenia la intenció de trencar estereotips estètics.
Estèticament també volia trencar una mica amb els estereotips perquè sempre s'ha representat amb figures femenines, normalment no estan bé, i bueno, jo volia fugir d'això i tampoc volia implicar fer el contrari i fer-ho amb homes, sinó el que volia fer és utilitzar els animals propis de cada pecat i personalitzar-los amb el significat d'aquest.
Per exemple, la golafaria, representada per un porc, i l'avarícia per un gripau. També ha rebut una menció especial i 200 euros l'obra 21 de Gerard García, un projecte per una nova sèrie d'animació que tindria com a eix temàtic la salut mental.
El que volia era aconseguir crear molta varietat de personatges i de dissenys que tinguessin doncs, la seva personalitat i dintre de ser una sèrie que podria entrar dins de la categoria de sèries contemporànies que totes mantenen una estètica,
sí.
Sempre intentar que tinguessin el toc personal, que és el que m'agradava. I llavors això, els paisatges, els personatges...
El protagonista pateix esquizofrènia i d'aquí el títol 21, que simbolitza la bogeria. García ja havia guanyat també el premi al cartell del 6è Festival de Contes Bet aquí de Sabadell. Els projectes comporten un estudi previ i l'escola hi participa amb treballs del projecte final del cicle d'il·lustració amb un màxim de 3.
Avui també és notícia...
L'Ajuntament de Sabadell rep un reconeixement com un dels punts locals reempresa amb més casos d'èxit acreditats de Barcelona. Fins al setembre s'han aconseguit 5 èxits i s'ha evitat el tancament de 123 companyies.
La ciutat és un dels 35 punts locals de reempresa de la província, on s'hi ofereixen assessorament a qui vol vendre la seva empresa com a emprenedors disposats a donar-los-hi continuïtat. L'objectiu, d'evitar els tancaments d'empreses i donar noves oportunitats a persones que prefereixen continuar un projecte que funciona, evitant-ne el tancament.
33 empreses reben el segell d'empreses sempre actives com a col·laboradores en el foment de l'ocupació en temps de Covid-19.
El reconeixement s'ha fet en aquelles societats que han fet la corresponent sol·licitud prèvia per rebre aquest distintiu d'acord amb criteris establerts. Des de l'Ajuntament han mostrat l'agraïment a les empreses que han demostrat tenir capacitat per generar l'ocupació, tot i la difícil situació derivada del coronavirus.
El Consell Comarcal prepara un projecte de digitalització pels petits municipis que puguin optar als fons europeus Next Generation.
Aquesta setmana s'ha reunit la Comissió d'Alcaldies de Petits Municipis per analitzar les necessitats de la digitalització i valorar el disseny del projecte. A més, volen incorporar recursos digitals que millorin l'atenció i el servei a la ciutadania i també en la gestió municipal.
Residus Vallès aposta per l'extensió del porta-a-porta als municipis petits durant els anys 2022 i 2023.
L'objectiu d'aquesta mesura és impulsar la recollida selectiva. El pressupost per l'any que ve serà de 31 milions i mig, un 10% més alt que el 2021. Es preveu que a partir de l'any vinent s'incorporin al porta-a-porta als municipis de Sentmenat, Sant Llorenç Savall, Polinyà, Viladecavalls i Gallifa, Matadepera, Palau Solità i Plegamans, Vacarisses, i que ja hi són en aquest servei.
En cultura, el Petit tornarà a ser el festival de referència del teatre infantil. Aquest cap de setmana comença a Sabadell un festival que s'estendrà fins a 12 ciutats catalanes durant el mes de novembre i que està destinat als infants d'entre 0 i 5 anys. Una 17a edició que, com sempre, té un ADN 100% sabadellenc.
Des d'aquest dissabte, la sala, el Teatre Principal o els Jardinets de l'Antiga Caixa Sabadell seran els escenaris d'aquest festival amb espectacles de renom internacional. Entre el cartell hi ha propostes de tot tipus, com Les Mensonges, la sota la direcció de la francesa Catherine Dreyfus, o els locals Engruna Teatre, amb l'estrena en primícia d'Univers, un espectacle que ja ha esgotat totes les entrades. Eulàlia Rivera, codirectora del Petit, assegura que és important tornar al format presencial i que el certamen ja és tot un referent.
Fer que sigui un festival de referència a nivell europeu. I prova d'això és que molts programadors o professionals del resta d'Europa no venen una vegada, sinó que venen una i una altra i una altra. I per tant, això pot dir que és un projecte que s'ha consolidat, que ha posat a l'aparador la necessitat de les arts per als més petits, que tenen dret, igual que tothom, a la cultura, que la cultura és un bé essencial, i tot això ho ha posat de rellevància al festival.
El certamen també comptarà amb material al núvol, tallers a les biblioteques i sessions per a professionals amb més de 100 programadors internacionals a la ciutat. Per a Rivera, una de les potes més importants és donar accés al teatre a famílies que són a les presons de Batràs o Brians 2.
Anirem a l'escola a fer un taller, activitat, no serà, evidentment, un espectacle, i amb Brians 2 estem treballant perquè es pugui fer un taller amb aquests pares que estan interns, perquè puguin comunicar-se a través del cos i a través de les arts amb els seus fills, donar-los eines per comunicar-se millor amb els seus fills i al mateix temps després poder venir a veure un espectacle, o sigui, que surtin del centre, que vinguin amb les seves famílies al teatre a gaudir com una família més.
El Petit es podrà viure a Sabadell i a 12 ciutats catalanes tot aquest mes de novembre.
Tot s'amaga, tot creix.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triar amb quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. fora de Sabadell i la comarca.
El govern convocarà una nova línia d'ajuts directes a empreses i autònoms. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La nova partida compta amb fins a 250 milions d'euros i està destinada a exaurir els recursos de suport a la solvència empresarial transferits des del govern espanyol i que s'enfilaven fins als 993 milions d'euros. La patronal de la petita i mitjana empresa Pimec ha reclamat al govern celeritat a l'hora de repartir els ajuts i a l'Estat flexibilitzar els criteris d'execució més enllà de final d'any per poder disposar de tots els diners.
El Tribunal Constitucional creu que la pròrroga de 6 mesos del segon estat d'alarma va ser infundada i no raonable.
Entre els arguments esgrimés que va quedar gairebé cancel·lat el règim de control del Congrés. De fet, el juliol passat el Tribunal ja va declarar inconstitucional el primer estat d'alarma. Ara el Constitucional dona la raó en part al recurs del partit d'ultradreta Vox, tot i els vots particulars de 4 magistrats, entre ells el del president del Tribunal, Juan José González Rivas.
Pedro Sánchez admet que l'execució pressupostària no és l'adequada, però pretén complir amb Catalunya el 2022.
El president del govern ho ha atribuït a les dificultats generades per la pandèmia i l'alça de les matèries primeres. No obstant, Sánchez ha remarcat que executarà els compromisos acordats als pressupostos pel que fa a la inversió a Catalunya. Mentrestant, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha parlat d'infrafinançament endèmic i ha acusat l'Estat espanyol de deixadesa política amb la comunitat catalana.
La CUP afirma que les conclusions de la COP26 que s'han filtrat són insuficients.
Així ho ha declarat el diputat del Parlament i president d'Acció Climàtica, Dani Cornellà. A més, avisa que les bones paraules no concorden amb l'extrema urgència de la situació d'emergència climàtica. Segons un comunicat de la CUP, una delegació del partit tornarà divendres a la jornada oficial de la COP26 per viure el darrer dia de conclusions de les negociacions des de dins.
I en últim apunt, 10 anys de presó per apunyalar un cadell de pitbull fins la mort.
Un home de 35 anys de Florida s'ha declarat culpable d'haver matat el gos fa 4 anys. Fins ara, l'home havia negat els fets d'un cas que va tenir un fort ressò internacional. El gos va morir 2 dies després que el trobessin, tot i rebre atenció veterinària. L'home va ser detingut i estava empresonat des d'aleshores. La fiscalia va presentar contra ell 17 càrrecs per crueltat animal, que ha rebaixat a 15 després que reconegués que era culpable.
Esports.
L'Astralpool Natació Sabadell es juga en uns minuts l'accés a les semifinals de l'Eurocup masculina de waterpolo. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
A 8:15, tot just quan acabi aquest Notícies Vespre, comença el partit de tornada dels quarts de final a la piscina del Rarinante Savona italià.
I amb tot per decidir a la Ligúria, després de l'empat a 13 de fa 2 setmanes a Canllong, el club té l'oportunitat de colar-se entre els 4 millors equips de la segona màxima competició continental per segona vegada en la seva història. L'any passat, de fet, ja es va quedar a les portes de fer-ho contra l'OSC de Budapest. El tècnic Quim Colet ha admès en les últimes hores que arribar a les semifinals ja seria un regal.
Segurament ells tenen un punt d'experiència més que nosaltres i a sobre juguen a casa, però anem amb tota la il·lusió i intentant fer un molt bon partit, i si fem un molt bon partit en totes les adversitats que tindrem, segur que les tindrem, doncs bueno, hem d'intentar, doncs, per nosaltres guanyar aquesta final. Per nosaltres és una final, entrar a les semifinals per nosaltres ja és una final. Després, si entrem, doncs ja pensarem en el que ens queda, però per nosaltres ara és una final poder accedir a les semifinals d'una competició europea, i crec que l'equip ho està treballant molt bé per poder-ho aconseguir.
Colet té novament tot l'equip a la seva disposició per disputar aquest Savona Astralpool que comença, insistim, a 2:15 i que es pot seguir en directe a través de l'estreaming de l'Alen.
Les opcions de permanència del tennis Sabadell a l'elit del tennis femení per equips s'han complicat avui al Campionat d'Espanya que es du a terme a Múrcia. La derrota d'avui per 3-1 contra l'Estàdium Casablanca envia les sabadellenques a la repesca.
Desfeta ajustada veient com han anat els partits, però que obliga ara el tennis a ser campió de la fase de permanència i ni tan sols així garantiria la seva salvació. Com explica la capitana Yolanda Clemot.
L'objectiu, evidentment, és mantenir-se, però està complicat, perquè ara al quadre de descens baixen 3 equips i només el campió del quadre promocionarà contra el 7è de segona. O sigui que està complicat. Es manté a l'Estàdium Casablanca, que ens ha guanyat a nosaltres, i qui guanyi del València-Múrcia, que estan jugant ara, aquests segurs. I llavors els altres aniran a quadre de descens i només el campió tindrà opció a promocionar, o sigui que no a mantenir-se encara, o sigui, ara està molt complicat.
Demà jugaran les eliminatòries de quarts de final i després el tenis Sabadell coneixerà el seu rival a la repesca. Recordem que l'equip sabadellenc té la baixa destacada de Georgina Garcia per lesió.
En futbol, el jove Pere Belmonte Júnior ha estat la principal novetat en el retorn a la feina del Centre d'Esport Sabadell a Sant Oleguer. El migcampista del filial podria tenir la seva oportunitat contra el San Fernando davant les nombroses absències que tindrà el tècnic Antonio Hidalgo en aquesta demarcació.
Facu García i Sergi Altimira per sanció i Ramon Folch per lesió. Això deixa Boniquet i Aguza com a únics pivots disponibles. Després d'aquesta sessió, ha comparegut en roda de premsa Joseba Muguruza, tot i ser el 18è jugador de l'equip amb més minuts, el de Deva, amb 3, és el segon màxim assistent de la Lliga. L'ex del Castellón celebra tenir per fi continuïtat i espera que millorin les xifres del col·lectiu.
Ha costat un poco entrar al equipo, pues porque el equipo está en buena dinámica, me perdí los 4 primeros partidos por lesión y la verdad que cada vez que entraba intentaba hacer lo mejor posible, cuando jugaba intentaba hacer lo mejor posible y por suerte pues ahí están los números, ¿no? Al final eso es lo de menos, lo que necesitamos todos, lo que necesito yo es que gane el equipo para que mi propio juego también mejore, para que mejore el del equipo y al final los números no sirven de nada si estamos ahí abajo metidos. O sea, al final lo que tenemos que hacer es intentar hacer todos mejores números para que el equipo vaya adelante y esté lo más arriba posible.
Muguruza també ha comentat la situació del penal fallat en els compassos inicials del partit contra l'UCAM, que va acabar desembocant en la destitució del director esportiu José Manzanera. El carriler basc admet sentir-se culpable.
Durante el partido pues estaba con confianza y todo, pero bueno, luego después en frío cuando ya pasa todo, ves las noticias y todo, pues sobre todo te lo tomas como con más responsabilidad de lo habitual. Al final el equipo había hecho todo lo posible para ganar el partido, pero no pudo ser posible y al final pues con el empate una persona querida en el vestuario pues no continúa en el club. Y yo pues fallando ese penalti al principio del partido, pues sí que me sentí responsable en buena parte.
I un apunt més relacionat amb el Sabadell, perquè la nova Creu Alta apareix en l'espot promocional del videojoc Football Manager 2022, rodat a l'estadi amb el Blaugrana Pedri com a protagonista.
El femení del Centre d'Esport Sabadell ha sumat el segon partit consecutiu puntuant, però l'empat a 0 al camp del CUE Júpiter ha deixat un mal sabor de boca a l'equip. Ens amplia la informació en Xavi Colomer.
Després de sumar la primera victòria de la temporada, les arlequinades visitaven el camp de la Fundació Júpiter amb l'objectiu de sumar la segona consecutiva. Però les de Marc Gabriel, tot i dominar gran part del partit, no van ser capaces d'endur-se els 3 punts. El 0-0 final no va ser suficient per a un Gabriel que creu que en van perdre 2.
L'equip no va estar al nivell competitiu que intentem marcar cada setmana. Ens vam contagiar una mica del joc lent del rival i en el joc basant en transicions. I al final nosaltres el que busquem és dominar a través de la pilota i del joc posicional, cosa que no vam tindre. Les coses positives que sumem un punt, però crec que sincerament que el que hem fet és deixar de guanyar 2.
Les sabadellenques ocupen ara la desena posició de la classificació amb 4 punts després de 7 jornades. Aquest diumenge serà torn de rebre a un equip acabat de descendida nacional com és el Girona. El partit es disputarà a 11:15 a Olímpia.
I Sabadell tindrà 2 ciclistes al circuit UCI la temporada 2022. A banda de David de la Cruz a l'elit amb l'equip Astana, el jove Raúl Rota farà el salt a continental, la tercera categoría, de la mà del Manuela Fundación Sport Bike.
A punt de complir 22 anys, Rota ha tancat el seu periple com a sub-23 de la mà del Lizarte i ara li arriba aquesta oportunitat al professionalisme amb un equip acabat de crear. En una entrevista a l'Hotel Suís, el jove ciclista de Can Uriac ha explicat que aquesta ha estat la primera temporada en què s'ha dedicat en cos i ànima a les dues rodes.
Fins l'any passat vaig estar estudiant. Vaig fer un grau mitjà i també un grau superior. Per la temporada passada ja vam decidir que aquesta la dedicaria sencera al ciclisme i com un ultimàtum de tot o res. Finalment he pogut donar el salt que buscava. I ara realment és quan comença l'important i on realment s'ha de demostrar.
Rota, especialista en arribades a l'esprint, ha guanyat en aquest 2021 el trofeu Joan Escolà a Sabadell i la prova del Sasso del torneig Escaldun, a banda de pujar al podi en un bon grapat de proves més. De cara al calendari del pròxim any, un dels seus grans objectius serà la volta a Andalusia.
Fins Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimecres 10 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.